Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
Hola, què tal? Molt bona tarda. És temps d'hora 14, és temps de la informació de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. 8 graus i mig de temperatura tenim en aquests moments als exteriors dels nostres estudis i ben pendents estirem el programa d'avui d'aquest temporal de neu que ja s'ha canviat per la pluja i que es va escampant en aquest cas ja cap a, en direcció cap al nord, cap al Pirineu per anar desapareixent de cara en aquest vespre. Amb la neu que sens dubte ha protagonitzat les nostres vides en aquests últims dos dies, obrim l'hora 14. Avui és l'últim dia del mes de febrer, dia 28, i aquests són la resta de titulars del dia. Rasquera denunciarà Telefònica per mantenir en mal estat el cablejat al seu pas pel municipi. El Ministeri d'Energia vol que les empreses elèctriques s'encarreguin del cost del desmantellament de les centrals nuclears i querella criminal contra els empresaris i polítics lligats al fracàs del Castor. Tenim 7 minuts i mig per explicar-te en detall aquestes notícies, així que anem a per feina, comença l'hora 14. Dins d'aquest temporal que ja comença a remetre i segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya en aquestes comarques del sud de Catalunya, la cota de neu ja ha pujat considerablement i aquesta ha modificat la neu per pluja. Es preveu que en les properes hores aquesta nevada segueixi retirant cap a l'interior i de cara al vespre restringirà ja tan sols al Pirineu i al Prepirineu. Així ens ho explicava aquest matí durant el temps el nostre home del temps, l'Enric Massip.
Que la cota de neu ha pujat ja molt, ja a partir dels 900.000 metres ja és aigua, i aquesta cota encara anirà pujant més durant tot el dia fins a situar-se ja per damunt dels 1.500 metres a última hora del dia, la qual cosa farà que les nostres muntanyes ja estiguin completament lliures de neu al final del dia. Quedarà la situació de pluges perquè la perturbació continua i ara tindrem pluges regulars, no molt intenses i distribuïdes d'una forma pràcticament regular. Aquesta situació es mantindrà encara demà i la neu doncs haurà deixat pas en aquestes pluges, sempre molt beneficioses però amb una temperatura ja molt més suau amb aires més templats que els que vam tindre doncs, aquests dos dies anteriors.
Una neu que, recordem, va obligar ja ahir, de cara al dia d'avui, a suspendre tot el transport escolar arreu de Catalunya, afectat també al territori, demà es reprendrà la normalitat, i també una neu que va obligar a restringir el trànsit dels camions de més de 7,5 tones per les carreteres catalanes. Un dels camions que es troben aturats al polígon industrial Catalunya Sud a l'Aldea ha explicat avui la situació que estan vivint aquests camioners que es trobaven a la carretera quan es va activar aquesta mesura ahir a les 4 de la tarda. En el seu cas, està aturat des de les 6 de la tarda d'ahir. Afirma que els han portat aigua, però diu que això no és suficient perquè hi ha companys sense calefacció al vehicle i sense menjar. A més, hi ha camions que transporten animals i aquest camioner critica la restricció de circulació i es mostra preocupat pels possibles col·lapses que es poden arribar a produir quan els autoritzin torna a la marxa.
Mira, jo llevo 36 anys a la carretera i nevades más que estas he pillado en Alemania. Por ejemplo, el otro día estuve 12 bajo cero en Düsseldorf y todo nevado y no corta las carreteras. Sí, cortaron un momento para limpiar la nieve y tú vas detrás de los quitanieves. Pero es que ayer no nevaba, a las 6 de la tarde que había caído agua. Igual que aquí, que en Barcelona, hubieran podido dejar transitar los camiones hasta que se hubiera abarrotado la nieve. Se abarrotó la nieve, pues te van arrimando la autopista y te quedas la autopista parado. ¿Cómo hacer en Francia, hacer en Alemania? Y cuando limpia, pues continúas, pero es que aquí no, aquí, ¡pum!, corte, todo es para un polígono, y ahora para salir de aquí, pues la vamos a ver y la desear. Yo se lo he dicho a modo de escuadra que lo saquen poco a poco, porque aquí hay 2.500 camiones, ¿sabes?
I recordem que aquest episodi de neu que ja s'està convertint en pluja està arribant ja a la seva recta final i la pluja ens acompanyarà, això sí, durant el dia de demà. Deixem enrere el temps per parlar d'altres notícies que marquen l'actualitat de casa nostra. Rasquera denunciarà a Telefònica per mantenir en mal estat el cablejat al seu pas pel municipi, sobretot després de que la setmana passada un camió s'emportés part d'aquest cablejat telefònic i quedés penjant. Una setmana després, l'Ajuntament de Rasquera diu que és un perill per la població i que ningú de la companyia s'ha adreçat a ells per arreglar-ho. Els fets van passar el dimecres de la setmana passada, quan un camió que carregava canonades, que excedien a més al límit d'altura, va emportar-se el cablejat de telefonia que passa per damunt de l'accés principal a la població de Rasquera. Aquest cable va quedar penjant a la carretera a poca distància de l'asfalt i va ser necessari que els Mossos d'Esquadra restringissin el trànsit. De forma provisional, els bombers van poder tornar-lo a agafar amb algunes brides a l'espera de que la companyia telefònica reparés aquest desperfecte. Una setmana després, però, des de l'Ajuntament de Rasquera denuncien que ningú s'ha posat en contacte amb ells. Joan Pellissa és el tinent d'alcalde de Rasquera.
Els Mossos van trucar a Telefònica perquè per la urgència de la incidència i a data d'avui Telefònica encara no ha aparegut. Els cables al final els van tenir que penjar bombers amb un camió en grua i amb unes brides de manera provisional perquè interrompien el pas d'accés a la població. Sí, des de l'Ajuntament presentarem una denúncia formal allí on s'hagi de presentar.
I el Ministeri d'Energia vol que les empreses elèctriques siguin les que assumeixin el desmantellament de les centrals nuclears que operen i que no ho faci l'administració pública. El ministre Álvaro Nadal té previst presentar una moció al Congrés dels Diputats perquè es canviï la normativa. Des de les grans empreses elèctriques es parla d'un nou gran impost de l'Estat, mentre que des de l'executiu mantenen que l'Estat espanyol és l'únic d'Europa on el cost del desmantellament corre íntegrament a càrrec de l'administració pública. Per això el govern vol que la societat pública Enresa s'encarregui de la gestió i tractament dels residus i del desmantellament. A dia d'avui estan en procés de desmantellament la central nuclear de Santa Maria de Garoña, a Burgos, i la de Zorita, a Guadalajara. I hem d'acabar aquest informatiu parlant un dia més del projecte Castor. La xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització ha presentat a l'Audiència Nacional una querella criminal contra els promotors del fallit projecte Castor i els dirigents polítics tant del PSOE com del Partit Popular que van participar en la tramitació administrativa. Els acusen de presumptes delictes de prevaricació, frau a l'administració pública i malversació de cabals públics. Les entitats querellants volen que retornin els diners de la indemnització del Castor i que es desmantellin les instal·lacions d'aquest projecte. Els impulsors de la querella creuen que hi ha indicis de fets delictius en l'actuació de les empreses i els diferents governs amb un procés que va acabar amb la generació per a la societat d'un deute que consideren il·legítim. Ho explica l'activista Alfons Pérez.
Des de l'oligopoli elèctric i ara també des del sistema gasista s'assigna el que nosaltres anomenem deutes il·legítims, o sigui, deutes que es contrauen en contra de les necessitats de la població i s'assignen directament a les factures d'electricitat i del gas. I en el cas del Castor és un cas paradigmàtic, no? Un projecte que ha estat mal executat, mal planificat, ha tingut sobrecostos, hi ha molts indicis d'actes delictius en tot el seu procés i al final acabem pagant les nostres factures del gas. Sí, com a campanya No Castor els objectius són el no pagament del projecte Castor, el retorn dels diners que ja hem pagat, el desmantellament de la infraestructura sense assumir cap tipus de despesa per part de la ciutadania i com a exercici de depuració de responsabilitats hem presentat aquesta querella criminal contra els que pensem que són presumptament els màxims autors d'aquest acte delictiu que és el projecte Castor.
La querella es dirigeix, entre d'altres, contra els exministres d'Indústria socialistes Joan Clos i Miguel Sebastián i el popular José Manuel Soria. També les exministres socialistes de Foment, Magdalena Álvarez i d'Agricultura, Elena Espinosa, l'exconseller d'Urbanisme valencià, Juan Cotino, i els empresaris Recaredo del Potro, president d'Escalu GS i d'ACS, Florentino Pérez. Entre els motius de la presentació ara d'aquesta querella i el fet que el proper dia 5 de març prescriuen les possibles responsabilitats en un canvi en els límits marítims que separen Catalunya i el País Valencià. Aquest canvi va permetre que les instal·lacions marines del Castor quedessin dintre d'aigües territorials valencianes. I així arribem a les 2 del migdia.